Allò us hem de deixar. Són les 8. Gràcies, Oriol Domingo i Salvador Aragonès. Bon cap de setmana. Fins una altra.
Fins una altra.
Repassem ara l'actualitat de les últimes hores.
Fórmula Estel. La fórmula musical.
Us expliquem que el nou ministre de Finances grec, Yanis Varoufakis, ha dit avui que el govern d'Alexis Tsipras, que va prendre possessió dilluns, no reconeix com a interlocutor la troica formada per la Unió Europea, el Banc Central i el Fons Monetari Internacional de cara a renegociar el deute de Grècia. El ministre ho ha dit coincidint amb una reunió que ha tingut amb el president de l'Eurogrup, Jeroen Dijsselbloem, a Atenes, avui, per veure's amb els responsables del nou executiu de Tsipras i després de la victòria de Syriza diumenge passat. Recordem també que el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat avui un pla estatal per lluitar contra la radicalització amb la finalitat de prevenir tota mena d'actituds extremistes violentes, entre elles la captació de jihadistes i de possibles futurs terroristes. És un pla elaborat entre diferents ministeris i que forma part d'accions que inclouen també un pacte amb l'oposició per incloure mesures en el Codi Penal. D'altra banda, també el PP i el PSOE estan enllestint un gran pacte també contra el terrorisme jihadista que es podria concretar i confirmar els propers dies. D'altra banda, recordem que el govern espanyol ha aprovat també un decret que reforma la llei d'universitats i que preveu, entre altres coses, reduir els graus actualment de 4 anys a 3. I també és notícia avui que un home de 34 anys ha mort aquest matí a València en caure-li un mur a sobre amb les ventades com a causa indirecta. El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament valencià, Miquel Domínguez, ha dit que ha estat un accident laboral perquè s'ha decidit avançar provocadament la caiguda d'un mur que parcialment ha impactat sobre un dels treballadors que, com dèiem, ha mort. I una notícia positiva, l'economia espanyola torna a créixer el 2014 després de 3 anys seguits de reculades. El producte interior brut surt dels números negatius. Aquest últim any hi ha hagut un creixement de l'1,4%, una dècima per sobre del que preveia el govern espanyol, segons l'Institut d'Estadística. I ja tenim, quan passen 2 minuts de les 8, l'Òscar Merino a l'estudi de Ràdio Estel. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per d'aquí una hora bàsquet al dia?
Doncs estarem pendents del Paris Barça-Salgiri, cinquena jornada del top 16 de l'Euroliga, que comença a 3:15. Ahir va guanyar el Bascó perdia el Madrid. Avui també repassarem la 19a jornada de la Lliga Endesa. Parlarem amb Joan Maria Gavalda, president de l'Associació Espanyola d'Entrenadors, d'un fet que no succeïa des de feia 29 anys. I és que els 18 tècnics d'ACB, els 18, són espanyols. I dels 18, 8 nascuts a Catalunya, que no està gens malament. I avui també repassarem les competicions FEB i parlarem amb Miguel Ángel Ortega, tècnic del Cadí La Seu.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això i més a partir de les 9 i pocs minuts. Abans d'acabar, deixa'm dir-te que el fort vent d'aquestes hores s'ha emportat aquesta matinada una part de la coberta del pavelló del Serrallo de Tarragona. No obstant, des del Patronat Municipal d'Esports asseguren que els partits previstos per aquest cap de setmana es podran disputar.
Partits de bàsquet del Club Bàsquet Tarragona, en les seves categories.
Sí, els que juguen al pavelló del Serrallo.
Gràcies, que vagi bé.
Vagi bé.
Us deixem ara, amics oients, amb el programa La Veu dels Animals. Fins aquí la Fórmula Estel avui i en aquesta setmana. Seguiu a Ràdio Estel, connectats, sintonitzats. Durant tot el cap de setmana, la Fórmula Estel torna dilluns a les 8 del matí.
Ràdio Estel. A partir del dia 2 de febrer, estem amb tu a llarga l'horari i s'emet en repetició de dilluns a divendres a mitjanit, perquè ara volem estar amb tu encara més a prop. Estem amb tu. Dirigeix i presenta Toni Guerrero. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Dissabte 7 de febrer a l'Església de Santa Maria de Gràcia, concert especial del Tradicionarios. Programa doble de bombarda i orga i gralla i orga. Una fórmula de llarga trajectòria a Bretanya, ara al barri de Gràcia. Programa doble de concert del Tradicionarios. Dissabte 7 a 8:45 del vespre a l'Església de Santa Maria de Gràcia. Carrer Gràcia 35 de Barcelona, a tocar dels Jardinets. Més informació a tradicionarios.cat, amb la col·laboració de Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem com cada divendres a aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Posarem fil a l'agulla al programa explicant-vos les notícies més destacades dels darrers dies i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista rebrem el president de l'Associació de Voluntaris del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona, en Ramon Peiró, i ho farem com sempre amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit ens endinsarem amb l'espai musical del Manel Casas i descobrirem les propietats del paper al Sabies Què. I per acabar, la Neus Aragonès clourà el programa amb els seus adopcions. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Ecologistes en Acció ha dirigit un escrit al director general de Medi Natural i la Biodiversitat on reclama a la Generalitat la tramitació urgent d'un decret que prohibeixi de manera total i immediata i per un període de temps indefinit qualsevol recol·lecció de corall vermell, així com poder incloure en alguna de les categories d'espècies amenaçades a nivell català. Per parlar-ne d'això, tenim amb nosaltres el membre d'Ecologistes en Acció, Jaume Grau, al telèfon. Bon vespre, Jaume.
Hola, què tal?
Què està passant ara mateix amb el corall vermell? Quina és la seva situació?
Bé, la problemàtica que hi ha és que el corall és una espècie molt cotitzada a nivell econòmic i, per tant, doncs, durant les darreres dècades la Generalitat ha donat una sèrie de llicències per la seva recol·lecció o pesca i ha passat dues coses. D'una banda, que hi ha una sobreexplotació per part d'aquests corallers autoritzats, però d'altra banda tenim un grup de pescadors il·legals, no autoritzats, esportius, que estan encara incrementant més aquesta pressió. Mm-hmm. Això, si s'hagués pogut gestionar i controlar, no seria un problema. La qüestió és que s'ha arribat a un nivell d'explotació extrem que ha portat l'espècie a estar al límit de la seva viabilitat a Catalunya. No al Mediterrani en general, però sí a la costa catalana.
I quines són les mesures que s'han tingut en consideració fins ara?
Mm-hmm. La problemàtica és que la normativa era un decret de Generalitat que regulava les condicions d'atorgament d'aquestes llicències i els llocs on es podia passar i on no, s'han incomplert. S'han incomplert sistemàticament tant per part dels pescadors autoritzats com, evidentment, dels esportius. I aleshores aquí la qüestió és que l'espècie és inviable pràcticament a curt termini perquè tota la informació científica ens diu que es troba en un estat molt, molt greu de regressió. Per això estem reclamant que es protegeixi, que entri el català d'espècies amenaçades, de fauna amenaçada, i a partir d'aquí, doncs, si d'aquí 15, 10, 15, 20 anys es recupera, que es pugui tornar a utilitzar la seva pesca. Però ara mateix és inviable que se segueixi en la situació actual. És lamentable el fracàs de la Generalitat en la gestió de l'espècie.
Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres i esperem que aviat hi hagi una solució. Moltes gràcies. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha proposat crear un santuari natural a Alaska. Es tractaria de protegir al nivell màxim una àrea verge de la mida de Costa Rica. La iniciativa ha tingut una bona rebuda entre els ecologistes, ja que eximirà de l'explotació petrolífera una zona de 6.000 quilòmetres. Polítics d'aquest estat i congressistes republicans, però, ja han manifestat la seva oposició. Tot i que ja hi ha zones protegides, la Casa Blanca vol elevar el nivell de protecció per uns 50.000 quilòmetres quadrats, on s'inclouen també els 6.000 quilòmetres de costa amb potencial petroler. D'aquesta forma, també s'evitarà qualsevol activitat industrial a gran escala i la construcció de carreteres i infraestructures de gran impacte ambiental. Les organitzacions mediambientals defensen la màxima protecció a les zones més sensibles de l'ecosistema àrtic d'Alaska pel desenvolupament d'energies renovables i l'explotació de jaciments d'hidrocarburs no convencionals a diversos indrets del nord del país.
Galeria de l'expert de la Déu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Teòricament, més d'un 20% del territori català gaudeix d'algun tipus de protecció legal, en forma de parcs naturals, peïns, reserves i altres. Ens podem creure que aquesta protecció és real? Això es tradueix coses pràctiques com, per exemple, que hàgim salvat de l'extinció alguns ocells?
Doncs sí i no. En molts llocs la protecció és real, sí que és cert. En altres, res de res. En alguns llocs doncs, hi ha una mena d'espasa de Damocles que penja constantment a sobre d'ells. I mentre la cosa està protegida, però sabem que en determinats moments en el que l'administració, sota pressió dels típics poders econòmics i fàctics, doncs, pot acabar desprotegint-ho. Això ha passat massa sovint. També el problema que hi ha en moltes de les àrees protegides, en molta part, per exemple, a l'interior de Catalunya, és que protegim els cims de les muntanyes. És a dir, on no s'hi pot edificar, on no s'hi poden fer polígons industrials, perquè els pendents i l'orografia doncs no ho permet. Llavors protegim extenses àrees així, però en canvi el que és la plana, les parts baixes, doncs ens les carreguem, els rius cada vegada porten menys aigua, etc. Per exemple, en el Vallès, entre el Parc Natural del Montseny i el de Sant Llorenç del Munt i altres zones protegides, hi ha un 25 o un 30% del territori protegit. I, en canvi, doncs, bueno, és protecció dels cims de les muntanyes.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Bona nit a tothom. Gràcies per estar aquí, és un plaer per nosaltres poder gravar un disc i que aquesta gent del local s'hagi enrotllat també amb nosaltres. I us presento els músics que estem avui aquí. A la bateria, 109 quilos de swing, Aldo Monari. El contrabaix, Artur Regada. El piano, August Arrats. I ara sí, arribem amb un gran i fort aplaudiment a aquesta gran cantant, que és Txell Sust.
Hola, amics, amigues i animalons. Ja ho heu sentit. És el mateix August Terrats qui ha presentat el seu trio i a la cantant Txell Sust. No estem a Chicago, bressol del blues, sinó que estem a Barcelona, a la Gran Via cantonada amb el carrer Bruc, a l'Hotel Havana, on s'ha fet aquesta gravació. L'August és un excel·lent pianista que té un perfecte llenguatge amb el blues perquè és que el porta dins. Ara l'escoltareu al piano en After Hours. Un blues com té que ser. Lent, profund, expressiu, majestuós. Tan sol qui el sent el pot tocar així.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui ens acompanya al programa, a l'espai de l'entrevista, en Ramon Pairó. Bon vespre, Ramon.
Què tal? Bon vespre.
El Ramon és president de l'Associació de Voluntaris del CAC de Barcelona i és membre del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona i també membre del PACMA, del Partit Animalista contra el Maltractament Animal, i ell es defineix com un gran activista.
Bueno, sí, sí, sobretot, però primer de tot sóc voluntari de moltes coses i el primer de tot és voluntari, com molts de nosaltres, i és a partir d'aquí fem més o menys activisme, però sempre he fet activisme, sempre.
Però sempre des del vessant del voluntariat.
Sempre, sempre, sí, sempre em diuen, i tu d'això, què guanyes? Dic, guanyo el cel, guanyo, saps? Vull dir...
Satisfacció personal.
Guanyo el cel.
La satisfacció personal, que és una de les coses més importants.
I tant.
Sí. Doncs, Ramon, avui volem parlar amb tu sobre l'Associació de Voluntaris del CAC de Barcelona i per a la gent que ens estigui escoltant i que no sàpiga o no la conegui, fem un petit tastet de com es va iniciar l'associació, com va començar el projecte.
Bueno, l'associació en principi es va crear l'any 2007, que va ser una mica per... Diguéssim que els voluntaris estaven una mica desvinculats de... Estaven en el centre, però estaven una mica desvinculats de la institució i de l'Ajuntament i de totes les coses. Llavors, els voluntaris no sabien mai a qui dirigir-se, no sabien què fer, i llavors sempre hi havia molts conflictes. I llavors es va aprofitar intentar canalitzar aquest tema dels voluntaris, a la vegada que també intentar... a la vegada que es feia una associació de voluntaris, intentar lluitar a favor dels animals per dignificar la seva vida dins del temps que estiguin en el CAC el màxim possible. Llavors es va crear el 2007 i va haver un parell d'anys de bastant activisme, fins i tot es va fer una manifestació a la plaça Sant Jaume el 2008.
Una més,
reclamant una gossera que es mereixia Barcelona, que encara no la tenim.
Encara l'estem reclamant.
Encara que sembla que aquest consistori és el que porta la línia més recta, però a l'any 2008 ja se'n va fer una de manifestació i la va organitzar l'Associació de Voluntaris. A partir d'aquí, nosaltres hem anat... hi ha hagut moments més de stand-by i fins que farà aproximadament uns dos anys escaig, vaig agafar, bueno, em van decidir que jo fos... Ah, t'has de fer el president, tal, qual. Jo estava en moltes activitats diferents i dius, és que potser no tinc massa temps, però arrel de poder agafar una mica la jubilació anticipada em vaig animar per poder ser president. I, bueno, hem tingut la sort que jo potser, si una cosa... tinc més positiva és que, a part de l'amor cap als animals i cap a les persones per un estil, per mi els animals i les persones són iguals, o sigui, això ja ho pot saber
és
tothom. I a partir d'aquí, tenir temps per poder desenvolupar cap als animals i cap a les persones pues, ha fet que una associació que tenia 25 membres, pues, en aquests moments estem a prop dels 70. I que pagui tothom, encara que sigui una petita quantitat, actualment és una mica difícil.
Ramon, benvingut al programa, eh?
Gràcies.
Escolta'm, quin és el perfil del meu voluntari? Noi, noia, jove, mitja edat... en fi, com el ubicaries?
El perfil mig del voluntari és... en percentatge superior de noies que de nois, eh? Com d'un 60 noies, un 40 nois, i les edats mitges del voluntari, i crec que jo sóc un dels que fa pujar el promig, deu ser d'uns 30 anys.
Oh, pensava que era menys.
No, bueno, perquè jo faig... Jo i tres o quatre fem pujar el promig.
Bueno, per això... Però, escolta, una flor no fa estiu, tampoc.
No, però jo ja compto tres o quatre. Ben. No, però jo compto entre 30 i 35 anys, una cosa així.
I com se fan per pujar dalt, al CAC?
Aquest és un dels problemes principals pels que ens costa mantenir.
I per la gent que vol anar a adoptar, també.
Ja, exacte.
Però el Ramon porta els baixa els gossos a Barcelona perquè es donguin amb adopció. Després ens ho explicaràs.
Bueno,
però no els pot baixar per passejar.
No tots. No. Perquè hi baixa, hi
no, no. Aviam, això és una de les dificultats principals perquè s'ha lluitat moltíssim per aconseguir que hi hagués un transport que arribés a dalt. Sí. Però, a vegades, el comentari que jo faria no quedaria bé en aquesta casa. Llavors, no s'ha aconseguit, s'ha lluitat molt i no s'ha aconseguit. Llavors, t'has de combinar, aviam, els que tenim la sort de tenir allà el transport, el que fem no, és que clar. Ja tenim un Facebook i anunciem, pujo cap amunt, tal, algú vol venir, i llavors, m'apunto jo, tal, pam, llavors puges a dos o tres persones més. I llavors, i fem una mica la combinació, perquè el transport, només hi ha un autobús que funciona només mentre dura el temps del parc del Tibidabo i amb unes hores molt limitades.
Hi ha una parada allí a la paella?
Sí, hi ha una parada, sí. Sí. Però, però els horaris molt limitat. A millor n'hi ha un a les 9, n'hi ha un a les 11 i mitja, vull dir, és molt limitadet. I això és un problema. I pels adoptants el mateix. El que passa és que això, els adoptants ho superen amb menys problema, perquè...
Tenen que pujar amb el cotxe per adoptar.
Pugen amb el cotxe, però tenen l'avantatge de que, al ser un tema municipal, l'adopció és gairebé gratuïta. O sigui, només es paguen unes petites tasses, que són les tasses normals que es poden pagar per qualsevol transacció que podem fer, no?
Ara, clar, estic pensant, estem parlant de que sí que pugen, si baixen, però el que no han fet per l'oïdor, que a la millor no ho sap, ni té per què saber-ho, explicar una mica la ubicació de l'actual centre d'acollida, que en realitat les seves condicions no són les que tindrien que ser per una ciutat com Barcelona.
Sí, sí. Home, el centre es va modificar bé dins del que hi havia, que és el que hi ha.
En som
testimonis, sí. El 2011 es va fer el que es va poder, però des del 2011 no ha hagut manera de fer un de nou. I llavors els animals no estan en les condicions. Llavors nosaltres estem al quilòmetre 3800 de la Rabassada, que també és carretera de Sant Cugat 250, però el quilòmetre 3800 de la Rabassada, que la gent que sigui una mica antiga, ja no dic excessivament antiga, coincideix amb el revolt de la paella. Que la gent que és antiga, quan dius el revolt de la paella, diu, ah, el revolt de la paella? Doncs sí. El revolt de la paella és on està el centre aquest, que és el de l'Ajuntament.
S'ha testimoniat de que jo sóc antic.
Bueno, jo ho dic.
La paella, no, però tu ets com el jo, primer. Menys, vull dir.
Una cosa. Bona nit, Ramon.
Bona nit.
Escolta'm, i gràcies per estar aquí. Bueno, estem molt contents.
És un plaer estar amb
vosaltres. Estem molt contents, perquè, a més, jo crec que els voluntaris actius com tu, doncs, són un model a seguir. Ja vam tindre una voluntària de gats, també.
Sí,
fa temps. No, jo m'agradaria ubicar una miqueta els oients, perquè potser parlem del CAC, el Ramon, cap de voluntaris, l'associació, però potser no queda molt clar per molta gent què vol dir. El CAC, primera, és el centre d'acollida municipal. Segona, el públic té que saber que el CAC no va obrir les portes al voluntariat fins fa pocs anys, que abans no tenia absolutament res a veure amb el centre d'acollida. Avui podem dir que allò és un centre d'acollida dels animals. I que els voluntaris són la garantia de que aquells animals són ben tractats. Per això nosaltres crec que la gent tenim que confiar molt en el que ells estiguin i el que ells diguin, perquè ells garanteixen això. Perquè com van allà voluntàriament, sense cap ànim de lucre, per amor als animals, doncs ells el que fan és vigilar d'alguna manera. Si hi ha alguna cosa que no funciona, dir-ho, i en aquest cas suposo l'associació ja ho acaba de ratificar, i si hi ha coses que funcionen, doncs també ho diuen, no?
I
llavors, jo crec que gràcies al voluntariat i gràcies a que l'Ajuntament en un moment donat va decidir obrir portes, doncs les coses han millorat molt. I ara, a continuació, m'agradaria també, Ramon, perquè jo a vegades veig persones que es pensen que el voluntariat l'idealitzen i que el voluntariat és anar a capritxi, un dia vaig, un altre no, jo vull fer això, jo vull fer l'altre. Que també expliquessis o motivessis una miqueta a les persones que estiguin pensant en el seu voluntariat la autodisciplina que es necessita, el sacrifici que es necessita, i constància. No tothom pot fer de voluntariat.
Sí, sí, bueno.
Explica-ho una miqueta.
Bueno, en principi almenys, jo per la meva experiència en aquest tema i en el CAC de Barcelona, i que evidentment és el que dius tu de que fa uns anys no tenia res a veure. Jo ja hi era, i amb els últims 4 o 5 ja ha variat moltíssim per bé. Per bé.
Tenim que dir-ho que per bé.
Per bé, i ha anat millorant en el punt màxim. Sempre pot sortir veus discordants. Però el punt màxim que s'ha aconseguit amb el consistori de l'Ajuntament de l'última etapa mai havia tingut, no el CAC, sinó Barcelona, amb el tractament envers els animals.
Sí, senyor.
Perquè no sol ha sigut amb els animals que han pujat al CAC, sinó que han sigut amb tots els animals...
Colònies de gats...
Que s'han solucionat, tema de les colònies de gats, tema d'ocells que estaven vivint malbé amb tal, transport públic, vull dir, que amb aquest aspecte
aquí ja ho hem
s'ha millorat moltíssim, o sigui que... Llavors, amb el tema dels voluntaris, jo sempre diré que la persona que digui, almenys el CAC, allà el que vingui a dir, ai, doncs jo, mira, jo m'ho passaré també amb els gossets i tal, i aniré un dia, després ja no vaig més, jo sempre li diria a aquesta persona que no ho fes. O sigui, jo li diria que no ho fes. Nosaltres allà, jo feia gairebé a prop de 9 anys, entre 8 i 9 anys que sóc voluntari, d'allà, i abans jo animals n'havia tingut a casa, però bueno, com que jo la meva activitat anava per un tema d'ONG amb persones, doncs el tema dels animals m'agradaven, però no m'hi dedicava tant, no? Llavors, arrel de pujar al CAC, i ha sigut, m'hi vaig animar més i anat pujant més amb el tema dels animals i dedicant moltes més hores, perquè els animals els hi pots dedicar, si el dia tinguessin 35 hores, els hi podries dedicar les 35 hores i encara et faltaria temps, perquè és un país que subvenciona el maltractament animal. Sí, sí. Llavors, com que se subvenciona el maltractament animal, ens costa d'arribar a aquell punt de dir, ostres, aquí està tot bé, tot solucionat i tal. No, perquè és que per un altre cantó hi ha algú que ho està subvencionant. Sí, sí, sí. I aquí, Catalunya, podem dir, bueno, encara...
Una mica
però,
millor.
Però tampoc no som meravellosos del tot. També tenim moltes mancances amb aquest aspecte. I, per tant, els voluntaris, jo els diria, mira, si ho heu d'agafar en plan hobby, ah, jo pujo allà, tal, que és mono, tal... Jo vaig a rentar un gosset, mira. A rentar un gosset, tu no pateixi. Nosaltres, com a associació, ja fem pujar una perruquera, que la fem pujar més aviat, de més de cara, quan fa més bon temps i tal, perquè ara és més complicat. I ja renta els gossets i coses d'aquestes. Però allà hi ha una disciplina. Si han quedat gossos del dia anterior, s'han de treure primer els gossos del dia anterior. Si hi ha gossos que tenen un problema... Penseu que hi ha gossos que han estat en una casa molts anys i aquests gossos, instintivament, aguanten molt el fer pipi i les seves necessitats. Això que sembla una tonteria, quan estan en una gàbia, aquest gos es manté dins de la gàbia i pot estar 24 hores sense fer cap necessitat. Llavors, nosaltres els hi donem preferència en aquests animals. Aquest detall que aquí el faig aquesta mena d'explicació no es coneix massa. Vull dir, però nosaltres això ho valorem molt allà amb aquest aspecte, no? Perquè aquests pobres animals no tenen sol d'estar dins d'una gàbia, sinó que s'estan aguantant moltíssim. Llavors, aquests tenen preferència per sortir. Llavors, a millor tu no seria el gosset que t'agradaria treure perquè s'ha de treure un altre i tal... No, has de treure primer aquests gossets, m'entens?
Sí, feu algun curs pels voluntaris quan venen per explicar-los tot això?
Sí, no, sí, normalment, actualment es fan curs de formació, amb el que més o menys s'explica tot això. I aquest any que ve, precisament vaig estar abans d'ahir en una reunió que també, fins i tot els més antics, haurem de també fer algun curset. Vull dir, bueno, pues el farem, no?, perquè no es digui. Però, bueno, aviam com n'hi...
Voluntaris actius en aquests moments, més o menys?
Actius hi ha 160. Val? Ara, exactament, jo em creia que era algun més, però ho he contrastat avui mateix. El que passa és que portin el pes de tots els gossos, n'hi han durant la setmana, n'hi han uns 35 durant la setmana, porten tot el pes. I després, els caps de setmana, diguéssim que hi ha una fluctuació d'altres voluntaris que potser no venen entre setmana i venen els caps de setmana per temes de feina i coses d'aquestes, no? Vull dir, però les quantitats són aquestes.
I quant temps dura una passejada d'un gos?
Si hi ha prous voluntaris, la passejada del gos dura una mitja hora. És el mínim que es pot fer per un gos que està 23 hores i mitja en una gàbia, que potser no té més de 6 metres quadrats. I mirem, ara, si algun dia ens trobem que millor plou una mica i dius hi ha pocs voluntaris, doncs fem 20 minuts, almenys que surtin lo justet, no? Però sempre... Però llavors això implica un estrès pels gossos i per tu també, perquè tu fas el que deia jo, que els voluntaris que vinguin allà a passar l'estona tampoc no... Allà tenen que ser voluntaris que tinguin molt amor pels animals i que vinguin a treballar. I nosaltres ja els arroparem i els ajudarem, però és anar a treballar. És com hobby, però anar a treballar.
Perquè quants gossos hi han al CAC? Perquè, clar, si estem parlant de passejades, per fer una idea, quants en podeu de mitjana?
Hi ha hagut un... De mitjana, jo crec que en aquest moment devem estar uns 170.
I tots han de sortir.
Uns 170 gossos. I després tenim, que no oblidem, que aquests no surten, que tenim potser 80 o 90 gats, eh? Però que els gats, com que són més autònoms i més o menys no cal que surtin a passejar, pues ja diguéssim que ja hi ha unes persones que s'hi dediquen exclusivament amb ells, eh? Fins i tot voluntaris també de gats. I en quant als gossos, uns 170. Sí, una cosa.
I tots han de sortir cada dia?
Nosaltres procurem. Sí, procurem que surtin cada dia. Lo qual implica pues, un treball... I com a mínim, cada dia per sortir, tots aquests voluntaris fan falta... Ai, tots aquests animalets fan falta uns 25 voluntaris cada dia de promig. Si no, no surten bé. També s'ha de comptar que hi ha moltes gàbies que són dobles, eh? Vull dir, llavors, però clar, han de ser voluntaris que siguin forts, que puguin treure dos a la vegada. Si hi ha voluntaris forts i poden treure dos a la vegada, pues, llavors et fas més via, no? Vull dir, amb el tema.
Escolta, Ramon, jo crec que... Bueno, amb tot el que hem estat parlant, els nostres oïdors i oïdores ja s'han hagut de fer una idea bastant completa de lo que significa ser voluntari en el CAC. Però imagina't ara que hi ha algú que ja ens ha escoltat, que s'ha engrescat i que vol entrar a participar. Què té que fer?
Bueno, en principi, per ser voluntari, o sigui, hi ha un e-mail, que és voluntaris.cacbcn@gmail.com, que només posant... Perquè sigui més fàcil, només posant voluntaris CAC, si ho poses en el Google, ho et sortirà el nostre Gmail, ho et sortirà el dels voluntaris del CAC, que són bastant semblants els dos. Nosaltres, el nostre Gmail... redirigim a les persones cap a la coordinadora de voluntaris, que és la Rosi Perea. Llavors, ella mateixa després fa una reunió cada... Bueno, contesta i es fa una reunió aproximadament cada 15 dies de formació cap a aquests voluntaris.
Una altra cosa, Ramon. La nostra tasca, en general, la vostra, particularment amb això del CAC, i en general tots, és molt fràgil. Costa molt donar-li prestigi, aconseguir coses, tirar endavant, ser positiu, etc. Tu què opines, per exemple, quan una persona, perquè discrepa, doncs d'alguna manera fa unes crítiques destructives, com és el cas ara recentment que ha succeït al CAC? Com a voluntari, què opines que un altre voluntari, per exemple, perquè ell discrepa, digui que tot està mal fet,
bueno,
no creus que és negatiu per la tasca?
Totalment negatiu, perquè tira per terra el treball de bueno, teòricament, de molt temps i de molts anys, no? Però, de totes maneres, també s'ha de comptar que, clar, no es pot fer, però això la gent no ho sap, no es pot fer la mateixa valoració d'un voluntari que fa 4 mesos que està, que el fes un voluntari, company meu, que potser fa 8 anys que està com jo, o com... Aviam, nosaltres, jo a vegades també m'enfado molt, vull dir, amb coses que no... Però jo el que no faré mai és fer un escrit de... No, parlem-ho, les coses, anem a parlar-ho. Aviam, sentem-nos, si no podem avui, la setmana que ve... A vegades la setmana que ve ja no és com avui, vull dir, ja està... S'ha suavitzat la cosa, no? Vull dir, però parlem-ho, el que no es pot fer és un escrit... Ara, perquè jo, tal, que si l'altre... Aviam, inexactituds de
coses... És que, a més, crec que així es deixa en evidència a la resta de companys que estan d'això, com si fossin ells còmplices d'una situació que ell mateix està dient que no succeeix.
No, mira, saps què passa? Saps que jo una cosa ja molt clara. Això són uns problemes que a vegades poden sortir, n'han sortit alguns de semblants i tal... Però tots aquests problemes s'acabarien en el moment que nosaltres puguem aconseguir tenir aquí a Barcelona una gossera adient.
Bueno, no s'acabaran mai, Ramon, Les discrepàncies mai.
Les discrepàncies no s'acabaran mai. No.
Però la situació...
Les discrepàncies, perquè fins i tot tu i jo podríem discrepar amb alguna cosa seguríssim.
Segur.
Però de totes maneres...
A mi no discreparàs mai, perquè sempre et donaré la raó.
També discreparia,
Segur, també. Jo he vist amb alguns que has discrepat bastant,
Però amb tu no, Amb mi potser... Cuidado. Hi ha bon feeling.
Si discrepar està molt bé.
Sí, no, però el que s'han de dir són les veritats. El que passa que jo tampoc sóc partidari de... El tema de les cartes, a vegades tu pots contestar una carta, però si quan t'escriuen moltes cartes i em bombardegen a cartes, a vegades és millor deixar-ho estar. No, és veritat. Vull dir, a mi se m'ha demanat fer una carta oficial ara aquests dies i tal, doncs nosaltres no hem volgut fer la carta oficial, perquè llavors nosaltres, com a associació, fem la carta, després hi ha algun altre
que replica,
i llavors encara... Perquè ens pot dir que nosaltres, l'associació, perquè estem més d'acord amb uns que amb els altres, i nosaltres, al contrari, nosaltres només anem a favor dels animals. I això és el que anem a favor dels animals. I si amb l'Ajuntament li hem de dir alguna cosa, també li direm. El que passa és que li direm en privat, i ens assentem, i llavors a vegades s'aixequen de les cadires, però bueno, s'ha de lluitar,
Això ho fem tots, ja fa anys, ho estem fent tots.
Això, però s'ha de fer en privat, aquestes coses.
Però sempre parlen les coses per intentar solucionar, arribar a un consens, que no es baralli ningú.
Hi ha una paraula que jo la vaig aprendre fa uns quants anys i és la realitat, sempre és... La paraula és equilibri. Amb tot, a la vida... La paraula aquesta d'equilibri és molt difícil d'aconseguir,
Sí, és difícil, però s'ha de treballar per aconseguir-la.
Si l'aconsegueixes, podem ser quasi feliços, Vull dir, podem ser quasi feliços,
Doncs amb aquesta gran frase ens quedem, Ramon. Moltes gràcies.
Ens ha faltat temps, sí.
Sí, com sempre. Però moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i per la teva gran tasca. Felicitats.
No, bueno.
Gràcies.
Gràcies, però, bueno, això és una cosa que es porta dins i et va sortint a mida de que van passant els dies, El dia que em veieu que he baixat el cap, diu, què ha passat aquí,
Bon vespre.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el trio de l'August Terrats. Ens acompanya la cantant Txell Sust, perfectament integrada en el conjunt i que ara ens interpreta I Had Rather Drink Muddy Water i Road 66. Són 2 rhythms and blues amb un swing formidable. Ho sento, no tenim més temps. A la propera, si de bo.
My things and woe. I know a dollar goes from hand to hand. Before I let you go from girl to girl, I'd rather drink muddy waters, sleep out in a hot alone. Yeah, I work for.
you like a Georgian new. My friend left and called me a fool. Your kiss is as sweet as can be. But before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy waters, sleep on it a heart alone. Yeah, you know I love you, baby, but you won't be fair. You don't know how to be on the square. Have you fun, baby, with you must. But before I have a man that I can trust, I'd rather dream muddy waters, sleep on it a heart alone.
Thank you.
Missouri and Oklahoma City looks a little pretty. You'll see Amarillo, girl of New Mexico, flags of Arizona. Don't forget Winona, Kim and Burston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip when you make that call? Get your kicks on Route 66. Come on and swing it, man. Get your kicks on Route 66. Come on, swing it one more time, man. Get your kicks on Route 66.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que el 21% de tots els residus que generem habitualment corresponen al paper i al cartró? La producció de paper genera contaminació de l'aire, de l'aigua, emissions de CO2 i d'altres productes tòxics. De fet, es considera que la indústria del paper ocupa el cinquè lloc del sector industrial amb més consum d'energia. Per fabricar una tona de paper de fibra verge són necessaris fins a 17 arbres, al voltant de 200.000 litres d'aigua i 7.000 kWh d'electricitat. Amb el reciclatge del paper es poden estalviar gran part dels recursos naturals i dels contaminants derivats per la seva fabricació. Per cada tona de paper recuperat, es fabriquen fins a 900 quilos de paper reciclat, reduint el 90% de consum d'aigua, el 50% d'electricitat i 2,3 quilos d'emissions de CO2. El 70% del paper que es produeix a Catalunya és reciclat, però no obstant això, la seva fabricació i demanda continua concentrada gairebé exclusivament amb el paper de la impressora, el cartró i els seus derivats de color marró. Tinguem present que cal esforçar-nos per estalviar l'ús de paper, depositant-lo als contenidors i consumir preferentment paper reciclat en totes les seves variants.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs a punt d'acabar el programa d'avui, tenim preparada la Neus amb els seus adopcions. Bon vespre, Neus.
Hola, Aracha, bon vespre a tots els oients.
I jo crec que la Neus avui ens porta alguna cosa diferent perquè ha estat investigant per internet. Explica'ns, Neus.
Exacte, doncs hem estat investigant a la pàgina web d'una associació que es diu Olescan. Tafanejant, hem vist que és una associació jove que col·laboren en diferents ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona en la recollida dels animals abandonats i que tenen 4 refugis.
I a més, aquests refugis es troben a Cubelles, Òdena, Mollà i Sant Pere Molanta.
Exacte, són refugis que evidentment es poden visitar. Ens diuen que els voluntaris sempre fan falta i que tot tipus d'ajuda, doncs, per petita que sigui, sempre és
com sempre
molt benvinguda. I tafanejant i continuant mirant, hem arribat a la secció on hi ha les fotos dels gossos i dels gats que tenen amb adopció.
I què has trobat, Neus?
Doncs un bon llistat de gossos, de gats, de totes les mides, edats, races... I, bueno, et pots imaginar que anomenar-los a tots, impossible.
Hem fet una tria, no?
Sí, però mira, tall d'exemple, pues podem esmentar la Tura. La Tura, que té 10 anys, és mestissa, tipus gos de Tura, amb molt bon estat de salut. La Pussa, que és una cadalleta mestissa de només 2 mesos i trobada pel carrer. I el Floquet, que és un gat blanc de raça europea, que té 4 anys i bueno, que ens destaquen que és molt tranquil. Nosaltres el que farem, com sempre, és posar les seves fotos a la nostra web perquè els que puguin estar interessats puguin veure'ls.
Doncs, si et sembla, recordem la web de l'ADA, www.ongadda.org, i clicant, com sempre, a l'espai dels SOS Adopcions.
Ja només ens cal saber com contactar amb l'ESCAN.
Doncs podeu fer-ho trucant al 648-508-105 o també a la seva web www.olescan.org.
Doncs nosaltres esperem, com sempre, que el SOS Adopcions pugui ser una petita ajuda, unes parquets que esperen una segona oportunitat. Molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb els SOS Adopcions ens acomiadem, com sempre, fins al proper divendres. Ens retrobem a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura a la sintonia de Ràdio Estel. Bon vespre.
Pareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.